Un cop oblidada la Copa Federació, toca ara defensar el lideratge del grup 3 de la segona federació.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? I s'inicia aquesta defensa amb un clàssic del futbol català dels últims anys, un Sabadell-Cornellà, sinònim de duels en els últims anys de vida de l'antiga segona B i també a primera federació, però enguany s'han de veure les cares tots dos a segona federació. De moment, el centre d'esports ha paït millor aquest descens de categoria, líder amb 11 punts de 15 possibles, però compta amb els verds que diumenge passat van despertar amb una golejada contra l'anterior primer classificat, el Sant Andreu. Sinònim també de tensió, diumenge ens espera un partidàs a la nova Creu Alta per enterrar del tot aquesta aventura fallida a la Copa Federació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Passen 4 minuts de la 1 del migdia d'aquest divendres 4 d'octubre del 2024. Avui fa possible que tot això soni al Marc Cortina, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Pau Cubarsí, Àlex Baena, Álvaro Morata, Pedro Porro i Miquel Merino són les novetats a la convocatòria de Luis de la Fuente pels partits d'Espanya contra Dinamarca i Sèrbia de la Lliga de les Nacions dels dies 12 i 15 d'aquest mes. Són baixa per lesió Rodri Hernández, aquest de llarga durada, o també el terrassenc Dani Olmo. A l'Europa League, victòria 2-0 de l'Atlètic Club contra l'AZ i derrota 1-2 de la Real Sociedad contra l'Anderlecht, amb incidents que hem de lamentar una vegada més dels ultras belgues. A la Conference, Legia de Varsovia 1, Betis 0, i avui també comença la novena jornada, primera divisió, amb un Leganés-València a les 9, i derrota del Barça de bàsquet en l'estrena de l'Eurolliga. Els de Joan Peñarroya van caure 74-67 a la pista dels Alguiris. Kaunas també va perdre el Real Madrid 97-89 a la pista del Bayern, i victòria del Baskonia 88-82 contra el Partizan. Aquí a casa ens espera tot això.
Comenta la recepció.
Tindrem aquesta prèvia del Sabadell-Cornellà, també de l'Europa B, Sabadell B de tercera federació, l'inici de les lligues de waterpolo masculí o de vòlei, un doble compromís a casa dels líders d'handbol Loar Gràcia i també David de la Cruz creuant l'Equador a la Crow Race.
La notícia curiosa.
Niki Villes, detingut i passarà 4 setmanes a la presó. Ho llegim al Marca. L'ex del Rayo, l'Elche o el Villarreal torna a ser notícia extraesportiva, i és que el danès s'ha declarat culpable de robar per la força en un supermercat. Segons la premsa del seu país, li va dir a un treballador: et trencaré la mandíbula perquè hagis de menjar iogurt durant 6 setmanes. El més sorprenent del cas és que es tractava de productes que no superaven els 20 euros. Vi de cartró, suc i una sopa instantània.
De quin partit no estarem pendents?
D'un de la primera nacional de l'Argentina. A les 9, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto.
I a les xarxes socials.
Aquest diumenge fes com Javi Delgado i no et quedis en fora de joc. Això deia el Sabadell ahir a la tarda X per promocionar aquest centre d'esports Cornellà, adjuntant la imatge del no fora de joc del punt d'Arlequinat a Sa Pobla, que hauria significat l'1-2.
Avui celebra el seu aniversari
Ramon Folc, la gimnasta Jordana De Haro, i avui recordem en el seu 69è aniversari del seu naixement la figura de la Carme Valero, que ens va deixar el mes de gener i ahir va ser notícia perquè va rebre a títol pòstum la medalla de la ciutat al mèrit esportiu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Una i 7 minuts i mig del migdia d'aquest divendres 4 d'octubre del 2024, una altra setmana carregada d'activitat al Centre d'Esports Sabadell, malauradament no amb la mateixa o el mateix desenllaç que va tenir la setmana passada la visita a l'Enrique Roca de Múrcia. Dimecres l'equip de David Català va caure eliminat d'aquesta Copa Federació a Sa Pobla contra el Poblense, però aquesta competició ja és història, ja ens podem centrar plenament en la Lliga, en aquesta segona federació, si més no, fins que no comenci o fins que no sigui el torn del Centre d'Esports a la Copa Catalunya, i ens centrem en la Lliga amb un repte majúscul com és la defensa d'aquest lideratge del grup 3 de la segona federació que va aconseguir el Sabadell la setmana passada al Camp d'Esports de Lleida guanyant per la mínima. Sergi Parc, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Què tal, Vituri, com estàs?
Ens espera un altre partidàs contra un altre equip català com és el Cornellà, a més l'altre equip català que va descendir de la primera federació. Avui, per cert, no el saludo des de la Nova Creu Alta, Parc, perquè...
Se'm fa estrany, eh?
Es fa estrany, sí que es fa estrany. Però vaja, tan carregada com estava aquesta setmana, com va estar la setmana anterior, avui el cos tècnic ha preferit donar un dia de descans a la plantilla i que demà dissabte serveixi l'entrenament previ al dia previ al Sabadell-Cornellà com l'únic entrenament que farà específic l'equip per preparar aquest partit.
Sí, un partit realment en què el cos tècnic tampoc tindrà molt temps Vaja, no massa temps per preparar-lo, perquè és que recordem que després del Poblense l'equip va fer nit allà a les Illes Balears, es va tornar dijous, ahir es va fer un entrenament més de recuperació que una altra cosa, imagino. Avui descans, demà sí que l'equip es podrà entrenar al matí com a última sessió preparatòria per aquest duel contra el Cornellà i ja, per tant, a marxes forçades, per dir-ho així, per veure les cares amb el conjunt verd.
Doncs a les portes d'aquest segon partit consecutiu contra un teòric rival directe, el Cornellà, que és cert que ara mateix ocupa posició de play-out, però bé, que acaba d'arrencar també, acaba d'arrencar aquest projecte de Genís Sampietro, després parlarem amb el tècnic del Cornellà, però que ve de golejar a casa l'anterior líder, el Sant Andreu, per 4-1, per tant partit complicat aquest diumenge a les 5, i si no, també agafem com a referència aquella final autonòmica de la Copa Federació que al Sabadell li va costar Déu i ajuda i que es va resoldre amb un gol de falta directa de Sergio Cortés en l'últim sospir. Abans de tot això, anem amb l'estat de la infermeria, perquè fa qüestió d'una i dues hores, respectivament, hem tingut novetats.
Sí. Sí, sí.
Algunes ja la sabíem.
Sí, una novetat confirmada oficialment per part del club en negatiu i una en positiu, que això sí que també seria novetat si em deixes aquesta redundància, perquè normalment els clubs informen de lesionats, de comunicats mèdics, etc., en aspectes negatius, però en positiu, quan un jugador recupera, no acostuma a ser habitual. Doncs bé, avui el Centre d'Esports Sabadell sí que ho ha decidit fer amb Arthur Bonaldo. Això fa, com dius, qüestió d'una horeta. Bonaldo is back, deia el tuit. Recordem, el migcampista brasiler que tenia una elongació al soli de la cama esquerra ja està recuperat. De fet, Bonaldo encara no l'hem vist en Lliga. L'últim dia que la vam veure a Vituri, servidor,
sí,
i tu
dos,
mateix,
sí, sí,
allà a Badalona, al partit de la Copa Federació, el primer de la Copa Federació.
És cert que va passar una mica desapercebut,
sí,
aquell dia,
sí.
No, va jugar la primera meitat.
Correcte.
No el vam tenir massa, no el vam esmentar massa vegades, però vaja, mes i mig de baixa, que ha estat.
Sí, mes i mig amb aquesta lesió muscular. Bé, doncs, com a mínim, té opcions de reaparèixer a la convocatòria, ara hi anirem, veurem si acaba entrant o no definitivament, el que sí, que està ja recuperat físicament. La mala notícia, aquesta confirmació que el club ha fet oficial, doncs això fa un parell d'horetes, sobre la lesió de Pau Fernández. En principi, ja sabeu, que tot feia indicar que si tenia una fascitis al peu esquerre, doncs bé, això s'ha transformat en un edema ossi en el peu esquerre del jove lateral esquerrà. No se sap el temps de baixa, allò de l'evolució marcarà la seva disponibilitat ara més que mai, perquè realment, doncs això, són unes molèsties, un contratemps, una lesió que al final el futbolista mateix ha de veure com es troba a l'hora de poder tornar als entrenaments, treballar amb normalitat i tornar als partits.
És a dir, Cornellà no?
No.
Perquè al final, si aquest comunicat arriba 48 hores abans del partit, ens dona a entendre que Pau Fernández no estarà contra el Cornellà, i a partir d'aquí haurem d'anar parlant setmana a setmana, com ara deies, Parc. A veure si contra el Sant Andreu Pernal Narcís Sala es troba millor, si no, Atlètic Balears, serà una qüestió d'anar setmana a setmana, el que dèiem.
Sí, i ara farem un recopilatori de, al final, com queda aquesta infermeria arlequinada, però el que sí és cert és que hi ha jugadors, doncs això, que estan caient lesionats, que arrosseguen problemes físics per aquest calendari tan comprimit, però hi ha d'altres que estan tornant, i això són bones notícies, com el mateix Bonaldo, o com ara en parlarem també, com el propi Carlos Pérez, fora de combat les últimes setmanes, que en principi també estarà disponible. Bé, doncs de recuperar unitats, de recuperar peces, l'escoltem ja, Pau Vituri. N'ha parlat també David Català com a un fet important per afrontar les pròximes setmanes.
Espero recuperar jugadors, lògicament, quants més jugadors tinguem disponibles, molt millor. Ara a veure com han acabat avui jugadors, que han acabat alguns lesionats com Pedraza, però esperem que sigui només del cop, i esperem doncs, que jugadors com Carlos, com Bonaldo, ja puguin entrar a poc a poc en la dinàmica de convocatòria del grup, i això és el que tenim que fer, recuperar jugadors i tenir els màxims efectius possibles.
Doncs espera recuperar efectius. David Català, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell, perquè realment es fa difícil, Parc, vaticinar quantes baixes tindrà el Sabadell. Bé, ja es fa difícil en els últims partits, ja s'ha fet difícil, però realment aquest diumenge el mateix. Quants jugadors finalment cauran de la convocatòria i, per tant, de quants jugadors hauràs de tirar del filial, també.
Sí, del qual. A veure, per recopilar una miqueta, el que sí és una certesa, és una evidència, és que Peque Polo, l'altre dia protagonista aquí a l'Hotel Suís, Alberto Trapero, els dos lesionats encara de llarga durada, no hi seran, i aquests dos jugadors que estan fora de combat li afegim Pau Fernández. Tres lesionats segurs. A partir d'aquí, Bonaldo, hem dit, disponible. Ho escoltàvem ara en veu de David Català, a veure què passava amb Pedraza. En principi, és veritat que va rebre aquest cop a les costelles, que acumula aquesta fatiga, i a més perquè Pedraza va jugar-ho pràcticament tot, fins al descans aproximadament, no?, de la pròrroga, però sí que estaria disponible per jugar si acaba entrant a la convocatòria. Carlos Pérez, els últims dies amb problemes als isquios, també hauria d'estar ja a punt, per tant, bones notícies en aquest sentit també per l'exfutbolista del Recreativo Granada, i crec que no em deixo ningú, per tant, aquí estaria la cosa, a l'espera també doncs, que en les pròximes hores s'acabi de confirmar tot plegat i de veure com evoluciona l'entrenament de demà.
Per tant, si ho he entès bé, en el millor dels escenaris estaríem parlant de tres baixes al Sabadell.
Sí.
Peque Polo i Trapero i Pau Fernández.
Exacte.
Això, fent números, faria que fins i tot provocaria que David Català hagués de descartar un futbolista.
Sí, no seria el primer cop que es trobés en aquesta tessitura al barceloní, però sí, perquè si només hi hagués aquests tres jugadors lesionats, el Sabadell tindria 19 jugadors del primer equip, o 18 més Javi Morcillo, disponibles per una convocatòria de 18 jugadors. Per tant, qui es quedaria fora? Bé, doncs aquí veurem. El trencaclosques que pot tenir durant moltes setmanes David Català i Messi va recuperant efectius. No sé què et diu el nas a tu, però per exemple, clar, és que Alfredo Pedraza és un jugador que l'altre dia va acabar tocat, amb molèsties, bé, amb aquest cop a les costelles, etc. Però clar,
tampoc tens més centrals.
Clar, aquí anava, no? Que no vas sobrat de centrals i quan hi ha hagut algun problema a la defensa has tirat, per exemple, d'un Olmedo. Per tant, hauries de descartar algun altre jugador del primer equip si entra algú del filial.
Si torna Bonaldo, això vol dir que Javi Morcillo té menys oportunitats?
Podria
com,
ser.
Com ja va passar, que va ser el descartat, diria, contra l'Espanyol B, a la nova Creu Alta, va ser el descartat.
O el mateix Carlos Pérez.
O el mateix Carlos Pérez, si no està al 100%, que es decideixi no arriscar amb ell. Bé, o veurem si hi ha algun futbolista també que... Bé, a tot això ens hem deixat, perdó, falta un nom, el de Rayan Bakayoko, que no l'hem tingut en consideració,
sí,
però que també pot estar fora de combat, tranquil·lament.
Podria estar-ho. Vaja, jo amb ell sí que comptava,
a
dins de la... Sí que comptava dins de la combo, sobretot, mira el que et dic, perquè és veritat que tens alternatives. L'altre dia, per exemple, va jugar Miguelet en punta al camp d'esports, però és que Javi Delgado ve de jugar els 120 minuts contra el Poblense. No dic que Bakayoko hagi de ser titular, però si penses en aquesta lògica de davanters purs, tindria més opcions per aquesta circumstància.
És que és una autèntica loteria, eh? El diumenge a les 4 aproximadament sortirem de dubtes amb l'alineació i també amb la banqueta, i veurem si al final no completa David Català aquesta convocatòria amb futbolistes en dinàmica de primer equip, doncs que hagi de tirar novament dels Nico Olmedo o Pol Júnior, que van ser titulars dimecres a Sa Pobla. Bé, en qualsevol cas, debat número 1, carpeta número 1 tancada, la de la convocatòria. Anem a obrir la segona carpeta, que aquesta també em sembla tan o més sucosa, com és la de l'11 titular. Ahir escoltava l'Adrián Arroyo i el Sergi Garcés, deia l'Adri que al final, veient qui havia jugat, quants minuts havien jugat a Sa Pobla, que al final eren faves comptades, l'11 titular. A tu et semblen faves comptades?
No, jo no m'atreviria a fer l'11, de veritat. No.
Jo estava força d'acord amb el plantejament que feia l'Adri. Vull dir, crec que les 11 peces, o 10 de les 11 peces que pot treure David Català per una qüestió de carregada de minuts aquestes últimes setmanes, estat físic, etc., crec que està força clar. Falta dir-ho i que després sigui una altra cosa.
Sí, ho teniu clar, eh?
Jo ho tinc força clar. Ja? Vols que tirem ja aquest meló?
Si vols, sí.
Home, al final, Gianni a la porteria, això...
Aquest jo el tinc clar, sí.
Ahir ja ho deien el Sergi i l'Adri. La defensa, jo també la veia força clara. Per mi, el dubte està en el lateral dret. Si torna a apostar per Marc Vargas o si endarrereix la posició de Ton Ripoll, però la resta, a l'eix de la defensa, crec que jugaran Càmara i Salguero, comptant que Pedraza no està al 100%, i jugarà Juanma a l'esquerra, Cortés i Urri són dos fixos al mig del camp. I a partir d'aquí, veient càrregues de l'altre dia, veient minuts, que després repassarem, però crec que Marro té la seva posició garantida. Veig també a Miguelete jugant d'inici, i a partir d'aquí em balla una mica més.
Això és el que em costa a mi també més, aquí.
Ja sé que l'altre dia va jugar 120 minuts, però em costa d'imaginar que Rubén Martínez no sigui titular contra el Cornellà.
és el que tinc més dubtes. Sí, perquè Rubén i Javi sempre me'ls imagino titulars en el Sabadell, i més en un partit contra tot un Cornellà, però és que els dos venen de jugar aquests 120 minuts. I en el cas de Rubén, per exemple, és un futbolista, home, que no té 20 anys, per dir-ho així. Que ha demostrat que està bé físicament, perquè per això va jugar 120 minuts, però imagino que per ell a les cames li deu pesar més que a un jove.
Potser en el pla de partit, estem ara jugant massa a fer d'entrenadors, però potser en el pla de partit David Català té al cap que jugui Rubén Martínez 60 minuts i que a partir d'aquí pugui ser substituït per un Àlex Gompi. Veurem. Al final, en aquest dubte que manteníem al lateral dret, si juga Vargas d'inici, veig a Ton Ripoll d'extrem dret, a Marro o a Rubén a l'esquerra, el mateix Marro o Rubén per dins, i Miguelete a dalt, repetint en certa manera els jugadors que van sortir d'inici al camp d'esports de Lleida.
Bé, podria ser.
Et convenç o no et convenç?
Sí, no, està bé, però sí, jo tenia el dubte també aquí, doncs amb el lateral dret, una mica amb la parcel·la d'atac, amb qui pot ser la referència. El que és una evidència, Vituri, és que al final dimecres et vas menjar una pròrroga a Sa Pobla, que venies d'un partit molt exigent al camp d'esports i que és veritat que crec que es notava que a la segona meitat a l'equip potser li faltava una miqueta de gasolina, que ja venies anteriorment, en els dies previs de l'Enrique Roca, jugar també 120 minuts i una tanda de penals, i tot això, encara que estiguis al principi de Lliga, carrega les cames, els jugadors comencen a notar aquesta fatiga, i això ho reconeix també el tècnic David Català.
La quantitat de minuts que portem acumulats és molt gran, amb dos pròrrogues en una setmana, amb l'exigència que ha estat dels dos partits, més el partit de Lleida, doncs imagina't la càrrega de minuts que porten els jugadors. És un peatge que totalment es té que pagar, però ja et dic, el més important i el que més em preocupa ara és recuperar-los anímicament, que hem d'estar forts un altre cop. El nostre objectiu ara és la Lliga, lògicament, anem molt bé, ja no podem anar, i ara hem de treure el partit de Cornellà.
A veure, que encara li donava voltes al tema. Anem a plantejar-ho des d'un punt de vista numèric, Sergi Parc. Quins són els 5 futbolistes que l'altre dia es van menjar els 120 minuts?
Ortega, aquí no hi hauria massa problema.
No.
A banda de ser el porter, en principi hauria de jugar Gianni. Salguero, que compta amb aquest jugador, que el donàvem per fet que seria titular, sobretot doncs, per si Pedraza té aquests problemes físics, però va jugar els 120 minuts.
No només va jugar els 120 minuts, va jugar els 120 minuts a Múrcia i els 90 a Lleida. Crec que és l'únic, diria que és l'únic, que en aquest tram de 3 partits ho ha jugat absolutament tot. També et dic, futbolista jove, i...
Sí.
En físic.
I que tant... físicament ha demostrat, sí, que resisteix bé. El Rubén i Javi que esmentàvem abans, Rubén Martínez i Javi Delgado, i també Àlex Gompi, que també és veritat que en aquestes travesses que fèiem nosaltres, en principi, no l'ubicàvem com a titular per això. Aquests són els 5 jugadors que van jugar els 5 minuts.
Jo no l'ubico, però sí que crec que tindrà participació,
sí.
Gompi, durant el partit. Però bé, a més, sent el seu ex-equip, segurament estarà motivat també.
Sí.
Veurem. La resta, força distribuït, no?
Sí, la resta va estar distribuït, perquè al final jugadors que van ser titulars del primer equip com Vargas, Morcillo, Pedraza, Cortés van ser substituïts durant el partit. En el cas de Pedraza és veritat que ja fins ben entrada la pròrroga, però per la resta més o menys van acabar allò distribuint-se els minuts amb els suplents. Per posar algun exemple, Juanma i Urri, que van ser suplents, al final es van cascar 75 minuts pel fet d'haver de jugar aquesta pròrroga. O Migueleta i Ton Ripoll van jugar 60 minuts. Tot i ser no ser de la partida. Per tant, al final, tots aquests futbolistes sí que van tenir aquesta distribució de minuts.
Espero que avui estiguin tranquil·lets a casa, estirats al sofà, escoltant l'Hotel Suís, ben relaxats, però bé. Bé, tot això, el que dèiem, aquestes són les circumstàncies, és el context en el qual el Sabadell ha d'afrontar aquest partit contra el Cornellà. La setmana que ve contra el Sant Andreu ja parlarem d'una setmana normal i corrent. Però bé, centrats a la Lliga, 100%.
Sí, ara ja centrats en la Lliga, després d'aquesta eliminació de la Copa Federació. Veurem si el físic acaba afectant o no el conjunt arlequinat aquest diumenge contra el Cornellà. Esperem que no. I en l'aspecte mental, què? Doncs David Català espera que en el vestidor es giri full ràpidament, però no només en el vestidor, sinó també en l'entorn, que es deixi enrere aquest mal episodi que es va viure l'altre dia a Sa Pobla i ara torni la il·lusió amb la Lliga.
Hem de tenir paciència, tranquil·litat, sobretot que ara no es vegi tot negre, perquè al final seguim en posicions molt bones, ens hem de quedar també amb les exigències de Múrcia, de l'altre dia a Lleida, del treball que vam fer. El treball ha estat molt bo dels jugadors, al final és el que et deia abans, si haguéssim marcat un golet o el gol que ens han anul·lat, ara estaríem tots contents i pensant que el Sabadell segueix amb bona dinàmica, o sigui que no ha de canviar res, hem de superar-ho, hem de passar pàgina i sobretot centrar-nos ja en diumenge.
Doncs això, passar pàgina i no és per menys, perquè diumenge hi ha aquesta cita importantíssima contra un Cornellà del qual ara en parlarem, però és que al final el Centre d'Esport Sabadell que defensa el lideratge amb aquests 11 punts de 15 possibles després d'assolir aquest primer lloc amb el gran triomf al Camp d'Esports de Lleida, i això per Català també ha de ser una motivació, defensar el primer lloc a la classificació.
Ens té que donar un plus, lògicament. Ha de ser la nostra exigència, o sigui que al final ara anem primers, no significa res, però sí que ens ha de donar un punt d'il·lusió, d'alegria i de defensar-ho, lògicament.
Doncs el que dèiem abans, enterrada aquesta Copa Federació, pensem única i exclusivament en la Lliga, en la segona federació, perquè al final no obviem que és l'objectiu principal de la Lliga, de la temporada, perdó. Al final, el fet de retornar a la primera federació i que al final la Copa Federació o la Copa del Rei eren afegits extra per celebrar-ho, però que la temporada passa per fer un bon paper a la Lliga. I davant hi haurà un Cornellà que, sobre el paper, hauria de tenir el mateix objectiu esportiu, però que ha començat pitjor que el Sabadell de Lliga Park amb un asterisc, que és que ve de golejar l'últim líder, el Sant Andreu.
Sí, tal qual. Context, per cert, totalment diferent, el de les últimes temporades. Estàvem acostumats a un Sabadell-Cornellà dramàtics dels últims anys. Segur que ho recordaràs.
Sí, bé, sí, seguida ho recordem.
Com oblidar el... Sí, sí.
El gol de Bladis.
No oblidar, sí, el gol de Bladis o el de fa dues temporades també amb Gonzalo Riutort de la banqueta del Cornellà encara, que feia poc que havia arribat i al final es van acabar salvant els dos. Bé, imagino que les estadístiques també recordaràs algun d'aquests precedents. Però sí, ara els contextos canvien. Dos equips que al final venen de baixar de primera federació i que aspiren a tornar-hi per la via ràpida. El Sabadell ha començat bé, com dèiem, amb aquest 11 de 15. El Cornellà, ho deies ara, Vituri, va començar al final amb 3 empats i una derrota, per tant no va guanyar en les primeres 4 jornades, però és que el cap de setmana passat va derrotar 4-1 al Sant Andreu, i a més, de forma convincent, quan les coses no anaven del tot favorables, Rubén Minyó va trobar un penal amb 0-0.
Se li podria haver complicat el partit,
sí,
contra el Sant Andreu, però va ser l'heroi Rubén Minyó, i després, evidentment, va venir aquesta cascada de gols.
Entre ells, el gol de Mateo, per cert, un de penal i un des del mig del camp, recordant una mica el de Moja Sahel, no? Va ser pel sí. Sabadell l'altre dia, sí. Fins i tot des de més lluny, però bé, que les coses li van sortir molt bé al Cornellà i que ja té aquesta primera victòria al Sarró, 6 punts, encara està en aquesta zona baixa de la classificació, però és anecdòtic perquè al final només hi ha 5 punts de diferència entre el Sabadell i el Cornellà. I ho deies abans, precedent molt recent entre els dos equips, el d'aquesta final autonòmica de la Copa Federació. Al final resol per 1-0, amb el gol de Sergio Cortés, un partit que va ser, per cert, vibrant, amb sí. polèmica fins i tot a l'inici, recordo, va saltar alguna espurneta...
Bé, tanta polèmica com un penal que es van passar a l'àrbitre sí. a Màster Omar, el sí. davanter del Cornellà. Em va agradar el Cornellà aquell dia, Em va agradar Izan al mig del camp, que va marcar la setmana passada contra, sí. contra
Bolas, el quadre també, barat,
un molt bon gol. Em va agradar aquell Cornellà, el Sabadell va anar a batzegades... El partit va anar a fases, va tenir diferents dominadors en funció del minut, però bé, al final tot semblava abocat als penals fins que va aparèixer Sergio Cortés.
Doncs sí, i fem bé de recordar aquest precedent perquè per català, i l'escoltem per penúltim cop avui, aquell partit sí que serveix per emmirallar-se i per tenir-lo de referent de cara a afrontar-lo diumenge.
I tant que serveix, és un equip que ens vam donar compte que si els deixem jugar en pilota és un equip que juga molt bé en pilota i hem de tenir una pressió molt més eficient sobre el rival perquè si no ja vam veure que ens pot posar molts problemes.
Bé, doncs parlava David Català d'aquest precedent, d'aquest Sabadell-Cornellà. Escoltem una més del tècnic Carles Quinat.
Sí, i a més també parlant en aquest cas del propi Sabadell, com ha evolucionat des d'aquest últim duel contra el Cornellà. Bé, doncs per català, i crec que també és una evidència, des d'aquell dia el seu conjunt va per la bona via.
Jo crec que ara ja som molt més equip, jo crec que estem molt més organitzats en defensa, tenim les idees una mica més clares, sí que és veritat que tenim que millorar encara molt en pilota, sobretot, tenim que fer un passet endavant, però jo crec que ara ens hem donat compte que si fem una pressió conjunta amb tot l'equip i amb una bona intenció, jo crec que amb això hem millorat molt respecte a fa un mes i mig.
Doncs coincideixo amb l'anàlisi Parc del tècnic del Centre d'Esport Sabadell amb David Català, que és cert que l'equip ha millorat força. Va deixar algun dubte a nivell defensiu durant la pretemporada, el tram final de la pretemporada contra el Badalona, contra el Cornellà, però realment ha fet un pas endavant, especialment en atac també al Centre d'Esport Sabadell.
Doncs sí, sí, sí. Pensava que ho rebatades aquí.
Si vols portar la contrària, tu mateix.
No, sobretot en l'aspecte defensiu, en la pretemporada crec que la línia defensiva havia deixat força dubtes i a més ho vam dir ja d'entrada amb la primera jornada, amb aquell empat a 0 contra el Torrent, que sí que és cert que en atac l'equip ens va deixar doncs, unes sensacions una mica descafeinades. Bé, doncs en defensa van ser prou bones i en atac doncs la cosa ha anat evolucionant favorablement també i més amb tota aquesta varietat de alternatives de cartes que té David Català a la seva disposició. L'altre dia Miguelete en punta, ho dèiem abans, amb Javi Delgado, Bakayoko, Rubén, Marro, Gompi, al final tens un repertori que si no és el millor del grup 3 de la segona federació està entre els millors sense cap mena de dubte.
Ràpidament, Parc, repassa'ns l'agenda.
Doncs mira, avui recordem ha estat dia de descans, demà últim entrenament per preparar-se per aquest Sabadell Cornellà que arrencarà Pau Vituri. Diumenge, 5 de la tarda, nova Creu Alta, horari clàssic, des de mitja hora abans el Sabadell en joc i la Transmi es podrà escoltar, a més de per l'antena, també a Futbol Club, recordem, la plataforma en la qual es podrà veure aquest enfrontament amb la producció de Ràdio Sabadell.
Doncs queda dit. Sergi Parc, gràcies.
Adeu, Vituri.
Nosaltres ara el que fem, de seguida saludem el tècnic del Cornellà, abans les estadístiques d'aquest partit, d'aquest Sabadell-Cornellà. Avui versió de butxaca, li posa a veu la Mireia Sanz.
El llibre de registre.
Ho hem dit al principi d'aquest Hotel Suís, els duels entre el Sabadell i el Cornellà, més enllà de la tensió viscuda en certs moments, s'han convertit en un autèntic clàssic del futbol català en l'última dècada.
L'estadística.
Si agafem com a referència les darreres 10 temporades, des de la 2015-2016, cap equip català s'ha enfrontat més vegades al Centre d'Esports. Amb la d'aquest diumenge en seran 17. Per sota hi ha el Barça Atlètic amb 16, si bé és cert que va ser un amistós el de la temporada al Royal Bear. Completa el podi amb 11 partits oficials el rival del cap de setmana anterior, el Lleida.
Els precedents.
Centrant-nos en aquest Sabadell-Cornellà, sempre ens crida l'atenció com s'ha capgirat la tendència. 9 partits a l'antiga segona B i cap victòria arlequinada. A primera federació, 5 triomfs i una única derrota a l'RCD Stadium quan l'equip de Miquillador no s'hi jugava res. Enguany tenim el precedent fresc de la Copa Federació amb el golaç de falta de Sergio Cortés, però si parlem de l'últim partit de Lliga, va ser el 2-1 del mes d'abril amb el gol de la victòria a última hora de Vladis Kopotun.
El rival.
Arriba el Cornellà a la nova Creu Alta en posició de play Llau, 13, amb 6 punts en 5 jornades, si bé és cert que el conjunt verd ve d'estrenar-se a casa contra el Sant Andreu amb una golejada. 4 vegades van foradar la porteria quadribarrada quan només ho havien fet un cop en les 4 primeres jornades.
La curiositat.
Enguany, l'inquilí a la banqueta del Cornellà en substitució del resident a Sabadell Gonzalo Riutort és Genís Sampietro. I tant de bo no es repeteixi la història, però ja sap què és guanyar la nostra ciutat. Concretament ho va fer a Olímpia a principis de la temporada passada, quan era l'entrenador del juvenil de Divisió d'Honor del Badalona. Aquell dia el conjunt escapulat es va imposar per 1-2 al minut 95 en el debut al centre d'esports d'Albert Milà.
Amb el xiulet a la mà.
Manuel Ramírez Marco, col·legiat aragonès de 27 anys, que enceta la seva tercera temporada arbitrant a la categoria. No trobem cap precedent ni amb el Sabadell ni amb el Cornellà. Atenció amb les seves gairebé 6 grogues per partit i les 7 vermelles que ha ensenyat en cadascuna de les dues primeres temporades. També recordat per ser l'àrbitre que va suspendre el Lleida i el Clano del play-off de la temporada passada quan el delegat visitant va rebre un cop d'una ampolla llançada des de la grada.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs ara completem aquesta prèvia del Sabadell-Cornellà, insistim, de diumenge a les 5, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell, saludant el nou tècnic del conjunt verd, el Genís Sampietro, que, tot i això, ho repassàvem abans, ja va visitar la nova Creu Alta, la final autonòmica de la Copa Federació. Genís, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bona tarda.
Bé, parlàvem també d'aquest partit contra el Sabadell juvenil la temporada passada a Olímpia. No sé si el tens molt fresc o no.
Sí, bueno, el tinc fresc, passa que ja és... Simplement és un bon record i poca cosa més, no? Però sí que el recordo, sí.
Aquell dia va guanyar el 95, l'últim segon, sí. Pràcticament.
Sí. Vam remuntar, vam començar perdent i després vam poder remuntar la segona part.
Ara arribeu, després de golejar 4-1 al Sant Andreu a casa, en quina mesura us heu tret un pes de sobre l'equip a tots els nivells? Ara ho parlàvem, no? De guanyar, de sumar els 3 punts, de veure porteria amb més facilitat. En quina mesura ha estat treure's un pes de sobre?
Bueno, jo crec que en una mesura gran, perquè al final doncs, ens estava costant molt fer gols ja no des de l'inici de Lliga, sinó l'inici de pretemporada. També no havíem guanyat tampoc des de la pretemporada, llavors al final jo crec que estàvem fent les coses bé, però el fet de poder guanyar i de poder fer 4 gols, doncs crec que bueno, ens ha desbloquejat bastant una mica del potencial que podem donar o fins on podem arribar, que no vol dir res. Al final crec que la setmana anterior amb el 0-0 contra el Balears vam fer millor partit, però bueno, aquesta setmana al final doncs, potser amb un partit més igualat, inclús el Sant Andreu estant millor que nosaltres, doncs vam poder fer els gols i bueno, va ser molt important per nosaltres, sobretot a nivell emocional.
Mm-hmm. Sabem que queda molt encara de calendari, que està sent molt exigent. No sé fins a quin punt també s'afronta d'una altra manera aquest desplaçament del cap de setmana a Sabadell.
Bueno, s'afronta millor que si haguéssim empatat o haguéssim perdut la setmana anterior, però al final bueno, la nostra idea és cada partit fixar-nos bastant en nosaltres, en les nostres limitacions i anar trencant aquestes barreres una mica i anar creixent a poc a poc, bueno, a poc a poc no, però sí que partit a partit.
Mm-hmm. Ara recordàvem també aquest precedent de Copa Federació de poc més d'un mes que es va resoldre amb el gol de falta de Cortés a última hora. Si bé és cert que vosaltres vau posar en dificultats el Sabadell en algunes fases del partit, ara també parlàvem fins i tot d'aquest punt de polèmica que va haver-hi al principi amb un penal no assenyalat, fins a quin punt preveus que sigui un partit similar o no al d'aquest diumenge respecte al de Copa Federació?
Bueno, jo crec que aquell dia ens vam sorprendre perquè ells no s'esperaven que poguéssim jugar bé a futbol com ho vam fer la primera part, no? Suposo que per la història del Cornellà o perquè al final faltava que ens coneguéssim una mica més els dos equips i llavors jo crec que vam aprofitar la primera part, ens vam sorprendre, la segona ells ja van estar millor que nosaltres i tenien una mica més de ritme i ens va costar més i al final, doncs, bueno, jo crec que amb aquesta carta de sorpresa que teníem aquell dia ja no la tenim, per tant haurem d'estar doncs, molt millors que aquell dia, perquè si no jo crec que el Sabadell, sobretot quan no té pilota, és un equipàs i nosaltres som un equip que volem tindre la pilota, per tant, si no estem molt bé no ho aconseguirem.
Fins i tot aquell dia, recordo, Genís, teníeu efectius que tot just havien arribat a la plantilla, faltaven per venir jugadors també, com és el cas d'un exarlequinat com Ricard Pujol, amb qui parlàvem ahir. També tens la sensació que el teu equip ha anat creixent a mesura també que han arribat els reforços, que heu anat sumant entrenaments, partits...
Sí, l'equip ha crescut pels jugadors, perquè jo els conec més, perquè entre ells també es coneixen més, i perquè partit a partit vas creixent, no? Llavors, passa que també tinc la sensació que el Sabadell també ha anat creixent. Llavors, doncs, jo crec que serà un partit molt igualat, on ells parteixen una mica com a favorits pel fet de jugar a casa i perquè és el líder de la categoria, però crec que serà un bon partit de futbol amb dos equips que intentaran guanyar el partit i amb dos equips que jo crec que arribem els dos en bon moment.
Uh-huh. El Sabadell com l'estàs veient? Deies ara que al final és un equip que fa mal amb la pilota. Com l'has vist en els últims partits? Que suposo que hauràs tingut unes quantes mostres, no? Veient també la Copa Federació per poder analitzar el Sabadell.
Sí, bueno, a mi és un equip que, ja et dic, m'agrada molt sense pilota, tant en, sobretot en pressió alta o en bloc mig, perquè crec que està molt treballat. Estan molt organitzats, costa trobar els espais, són jugadors que, perquè ja no estan un tema de sistema o de moviment, sinó que al final el jugador crec que té l'experiència i la maduresa per prendre bones decisions en quasi cada detall del joc, no? També doncs, fruit de la feina, jo crec, dels seus entrenadors. Llavors, potser si nosaltres fóssim un equip de tancar-nos darrere, el Sabadell tindria més dificultats, perquè crec que ja els costaria més, si ens poséssim nosaltres en bloc baix, doncs poder-nos atacar. Però bueno, la nostra intenció tampoc serà això, no? O sigui que si al final ells ens superen, doncs haurem d'acabar reculant, però en principi jo crec que el nostre estil de joc inclús li va bé al Sabadell, perquè és on ells també poden treure les seves millors armes.
I l'última que et faig també, Genís, aquí evidentment hem parlat molt en els últims dies de les baixes que té el Sabadell, d'aquesta acumulació de minuts. És un arma que heu contemplat a l'hora de preparar el partit, aquesta possible fatiga que acumulen els homes de David Català?
Bueno, jo crec que a nivell de jugadors sí que tenen baixes, però no és algo que li doni molta importància, perquè penso que tenen jugadors suficients per suplir les baixes, i el fet dels minuts, doncs al final nosaltres tots els partits intentem que sigui un partit amb ritme alt. Llavors, no especialment aquest partit, simplement serem nosaltres mateixos, els nostres partits. Intentem que el ritme sigui molt alt del minut 1 fins al 90, potser sí que ens pot beneficiar aquest ritme si el Sabadell doncs arriba una mica més cansat pels partits que ha jugat.
Doncs Genís Sampietro, tècnic de la Unió Esportiva Cornellà des d'aquesta temporada, tot i que ja vas venir aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta en pretemporada, en aquell partit de Copa Federació, t'ho diem també que moltes gràcies per atendre a Ràdio Sabadell i, com diem sempre també, molta sort també aquesta temporada, però a partir del dilluns, si pot ser. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada, gràcies a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i arribarem al punt de tres quarts de dues del migdia d'aquest divendres 4 d'octubre del 2024. A les 5 es juga a la Nova Creu Alta aquest Sabadell-Cornellà. Un quart d'hora més tard serà el torn del filial del Sabadell B, perquè després d'aconseguir la primera victòria de la seva història a Tercera Federació, aquest 3-1 a Olímpia del cap de setmana passat contra l'Atlètic Lleida, ara el filial del Centre d'Esports busca fer el mateix, però a domicili. El rival d'aquest cap de setmana, per cert, és un vell conegut, l'altre filial que va pujar directament de la Lliga Elite i amb el qual va mantenir un frec a frec gairebé durant tot l'any. Al final, però, va ser l'Europa B qui es va proclamar campió. Remarca el tècnic Conrad García que el conjunt escapulat no ha patit gaires modificacions, tot i tenir ara també algunes cares conegudes.
No ha canviat tant, sí que és cert que hi ha jugadors que han incorporat jugadors que nosaltres teníem aquí la temporada passada, com Javi, Albert, Walter, i els coneixem bastant. A més, tinc una bona amistat amb l'entrenador i ja sabem una mica i parlem cada setmana de com va això de la tercera, i serà un partit molt xulo de jugar, dos equips que són valents, que segurament hem merescut més tant ells com nosaltres aquest inici de Lliga, però serà un partit segur que molt divertit, i anem a un punt de treure'ns aquell pes de sobre del mal partit que vam fer la temporada ja al nou Sardenya.
Doncs ara recordava el Conrad García aquesta clara victòria local 3-1 en el que va ser el primer partit del 2024 per dos equips que de moment tornen a viure vides paral·leles a tercera. L'Europa B és novè amb 6 punts, ve de guanyar 0-1 al camp del Sant Cristòbal amb gol de l'exarlequinat Walter Pereira, però també és cert que ha perdut els dos partits al Nou Sardenya, i el Sabadell B és desè amb un punt menys. El més remarcable del filial arlequinat en aquest inici de Lliga està sent la capacitat per veure porteria rival. Només el Tona, amb 8 gols a favor en 4 jornades, l'iguala en aquest apartat. García destaca el mèrit tant del seu equip com del filial europeista.
Jo crec que té molt de mèrit tant un com l'altre. Jo, sobretot a Jonathan i a l'Europa, els dono un mèrit increïble perquè el seu primer equip havia estat històricament molts anys a tercera divisió i ara tenen el primer equip a segona federació i el filial a tercera, i a més ho estan fent en solvència, traient jugadors bons i a un nivell altíssim. Per tant, tenen un mèrit molt gran. Nosaltres també tenim el nostre, per què no dir-ho, i serà un partit molt xulo.
I com amb el primer equip, aquí també hem de lamentar i hem de parlar de baixes. És el primer compromís sense Lluc Matas i sense el central Alejandro Suárez, lesionats d'una certa gravetat contra l'Atlètic Lleida. El porter, per cert, en té per un mes, mes i mig aproximadament, de baixa, amb la qual cosa haurà de jugar sota pals Edu Moedano, i el segon Suárez, en aquest cas, està pendent d'una prova mèdica. A més, cal veure també la situació de Nico Olmedo i de Pol Júnior, que van ser titulars de Sa Pobla, i ho comentàvem ara fa uns minuts amb el Sergi Parc. Hi ha la possibilitat que repeteixin la convocatòria del primer equip, que, ho dèiem, juga un quart d'hora abans. Amb un punt de resignació, el tècnic del Sabadell B recorda també que és llei de vida dels filials.
El filial estem per això, perquè els jugadors, perquè quan el primer equip necessita jugadors que en puguin anar i que ho puguin fer bé, com crec que està passant fins ara. Per tant, contents de que vagin. És cert que mirareu egoistament des del punt de vista de l'equip, doncs amb tantes baixes, que no tinguem jugadors efectius i que entrenem amb mig juvenil durant la setmana, doncs no és el millor per preparar els partits, però bueno, és el nostre hàndicap, sabem que hem de conviure amb això, a vegades és més dur del que sembla, però hem de seguir amb aquesta voluntat i sobretot aquesta mentalitat de l'equip i de tots els jugadors, tant els que van en primer equip i venen amb nosaltres, com els que estan amb nosaltres i no estan en dinàmica de primer equip, potser mereixen pel nivell poder-hi anar. És aquesta la mentalitat que hem de buscar aquí al filial de Sabadell.
Doncs aquest Europa B, Sabadell B, duel de filials a la tercera federació, serà el penúltim partit de la cinquena jornada al grup 5 i arrencarà, recordem l'horari, diumenge a 5:45 de la tarda al Nou Sardenya. Un minutet i arribarem a 2:45. Fem una aturada en el camí. Quan tornem, obrim bloc poliesportiu amb waterpolo, amb handbol, amb vòlei i també amb ciclisme.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
La Copa Federació ja és història.
Sabadell en joc.
Superat el tràngol, el Sabadell s'ha de centrar ara ja en la Lliga. Tornar a ser forts a casa i defensar el liderat és el nou objectiu dels de David Català. Diumenge a 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Cornellà. Acompanya'ns a la transmi més arlequinada, amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Aquest diumenge, 6 d'octubre, a 4:45 de la tarda i des del Temple, Centre d'Esports Sabadell, Unió Esportiva Cornellà, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Circo Alegría presenta por primera vez en Sabadell Circo Alegría on Ice, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo.
Trapecistas, equilibristas, contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia.
Gran carpa instalada frente al Corte Inglés, auténtico circo sobre hielo.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I would do the whole day.
Som-hi, estem de tornada. Dos minuts per sobre de tres quarts de dues. Bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís amb waterpolo. Arrenca aquest cap de setmana la divisió d'honor masculina i ho fa realment en un context peculiar perquè, a diferència d'altres anys, l'Astralpool Natació Sabadell ha disputat ja 8 partits oficials i, a més, la majoria han estat d'una certa entitat. Vam tenir els 3 de la fase de prèvia de la Champions a Campllong, les dues finals perdudes contra l'Atlètic Barceloneta a la Supercopa d'Espanya i també a la Copa Catalunya, la semifinal d'aquesta competició contra el Barcelona i els quarts de final a doble partit contra el Mediterrani. I precisament és el CNB el primer oponent dels de Quim Colet a la Lliga, un rival que déu-n'hi-do també la tralla que porta amb la prèvia de la Champions, la mateixa que va jugar al club, o aquest últim cap de setmana la ronda de classificació de l'Eurocup. Tot i haver-los guanyat 13-10 a la Sant Jordi ara fa un parell de setmanes, recorda el tècnic que la temporada passada, a les semis del playoff, els van portar al límit.
És un rival molt dur que sempre ens obliga a donar el millor de nosaltres per poder-los guanyar. L'any passat és cert que vam jugar moltes vegades, però ens van guanyar un partit de play-off. És igual als condicionants, els condicionants són els que són en cada moment. Per tant, és un partit molt exigent que, bueno, també està bé perquè ara en 10 dies tenim dos partits molt exigents, una a casa i l'altra fora de casa. Aleshores, bé, doncs els afrontarem, però segur que no serà un partit fàcil, ni molt menys.
I és que realment el calendari no afluixa en aquest tram inicial de la temporada perquè, de reull, l'Astralpool ja mira cap a l'estrena a la fase de grups de la Champions, que tindrà lloc dimecres a la piscina del Savona italià. Colet admet que és un inici dur, però que no queda un altre que seguir posant-se a punt.
L'inici de Lliga i inici de Champions, doncs, és el que és exigent, però ho afrontem segur amb les millors garanties, però vull dir, hem de seguir entrenant, etcètera, etcètera, i polint una sèrie de coses.
Doncs demà, a 1:45 del migdia, arrencarà a Campllong aquest Astralpool Natació Sabadell Club Natació Barcelona. El femení, per cert, no arrenca la Lliga, no comença la Lliga fins al 12 d'octubre, però també recordem que molta tela amb l'estrena, perquè serà a la piscina del Sant Andreu, cridat a ser la gran alternativa a l'equip de David Palma i que aquest cap de setmana juga a fase prèvia de la Champions. Se l'estalvia a l'Astralpool com a vigent campió de la competició i el que farà l'equip de David Palma és jugar un amistós avui a 8:45 del vespre a la piscina de 33 metres de Campllong davant l'Olympiacos, un altre dels grans del continent europeu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I en vol, tot preparat al carrer Boccaccio per viure un cap de setmana intens. D'entrada, avui, perquè a partir de les 8 del vespre se celebra la presentació dels equips de l'Oar Gràcia. I demà, atenció, nova doble sessió amb partidassos pels dos equips dels dos primers equips d'en vol, que recordem, lideren les seves respectives lligues. El primer torn serà pel femení de plata, que rep la visita del Sant Vicenç. Són dos dels tres conjunts del grup que han fet el 4-4 en les dues primeres jornades i, per tant, un dels dos o tots dos es deixarà els primers punts en el camí. Ona Magrinyà, una de les capitanes verd i blanques, confia en no fallar a casa per consolidar-se a la zona alta de la taula.
Jo crec que més o menys estarà entre els equips que hi va haver-hi l'any passat, que és això, que tots estem molt bé, estem en un gran nivell i s'ha de veure quan juguem entre nosaltres o inclús jugant amb qualsevol equip, a vegades les coses no surten com un vol i tots els partits seran complicats, per tant, estar a veure amb qui aconsegueix fallar menys.
Els precedents més recents entre els dos equips han estat molt renyits, fins i tot la temporada passada en què les del Baix Llobregat van acabar a la zona baixa de la classificació. De fet, l'Oar només ha guanyat un dels quatre cara a cara a la Lliga. Magrinyà destaca aquesta competitivitat del Sambi.
És un equip que, bueno, ja, a vegades passa que jugues contra equips que dius, aquesta pista no se'm dona bé. Jo crec que Sant Vicenç és un d'aquests equips que no és que no se'ns doni bé, perquè jo crec que, bueno, no et sabria dir estadístiques, però és un equip que sempre, sempre hem de lluitar molt i hem de donar el màxim, perquè si no ens posen les coses molt difícils.
Horari estrany, per cert, ja que el partit que obre aquesta tercera jornada, el grup C de Plata, arrencarà demà quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda. Després serà el torn del masculí amb un altre enfrontament atractiu, en el seu cas, davant del Sant Joan d'Espí. És a dir, també és un duel entre dos equips que han guanyat en les dues primeres jornades de la primera nacional. Guillem Correro, pivot de l'Oar, tampoc li vol donar massa importància al que digui ara mateix la classificació.
l'objectiu està allà, és un objectiu molt llarg. Nosaltres, vulguis o no, el tenim a l'horitzó, però hem d'anar partit a partit i centrar-nos en cada setmana.
I compta amb aquest Sant Joan d'Espí, que l'estrena ja va guanyar la pista d'un dels equips més temuts de la Lliga, com és el filial del Granollers, i la setmana passada també a casa el Sant Esteve Sesrovires. Correro destaca una vegada més l'alt nivell que es mostra en aquesta categoria.
Qualsevol equip, la categoria de nacional d'un any a un altre varia, els equips, la gent es fa amb anys, guanya anys d'experiència i al final això es nota, així que tenim molt clar que no podem anar confiats contra ningú.
Doncs demà, a 7:45 del vespre, arrenca aquest Oar Gràcia Sant Joan d'Espí de la Primera Nacional.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Set minuts per arribar al punt de les dues. Parlem ara de voleibol, perquè com el waterpolo, els sèniors del Club Natació Sabadell també comencen demà les seves respectives lligues. El masculí, que afronta una nova campanya a Superliga 2, s'estrena a la pista de l'Arenys. El Maresme arrenca una nova etapa als nedadors amb Adrià Jiménez, el fins ara segon entrenador, agafant les regnes.
En veritat, l'agafes amb moltes ganes, però també amb molta por de... Estic capacitat, no estic capacitat, perquè al final comences com a segon, vas veient moltes coses, aprens moltes coses, però no saps realment si estàs a l'alçada de poder realment treballar amb aquest equip. Però sí que és veritat que és un equip que, amb totes les ganes que té de treballar i de millorar, és fàcil també compaginar i treballar i poder entrenar amb ells.
Doncs a la banqueta, en substitució de Roberto Pozzato, no és l'única novetat que s'ha viscut a l'equip, ja que també a la plantilla s'han produït canvis importants. Han marxat jugadors de pes en els últims anys, com Lalo Amorós, Rafa Muro, Xavi Solanelles o Eric Hernández, donant pas a l'entrada d'una nova fornada de jugadors. Ho explica el mateix Jiménez.
L'any passat teníem una sèrie de jugadors que aquest any no hi són i hem donat pas a jugadors que són molt joves, però que venen de competir en campionats d'Espanya, alguns fins i tot de guanyar aquest campionat d'Espanya en la seva categoria. Llavors, el repte principal és sobretot que aquests jugadors segueixin competint i segueixin millorant, perquè seran el nostre futur, o sigui, seran el futur del club, i la idea sobretot és seguir aspirant a estar en aquesta categoria.
La bona notícia, per exemple, és que han retingut a jugadors com Gerard Rejón, en dinàmica habitual de seleccions espanyoles inferiors. El club, a tot això, ve de perdre la fase final de plata de la Lliga Catalana. Ara toca centrar-se en aquesta Lliga i el debut serà demà a 7:45 del vespre contra un recentment ascendit com és l'Arenys.
Tot i que anem amb la mentalitat que és un equip que acaba de pujar de categoria, no ens podem enrefiar perquè ens han demostrat que són jugadors que tenen experiència en joc, porten molts anys, hi ha alguns que ja porten anys i fins i tot han jugat a la primera categoria. No ens podem enrefiar perquè és això. Nosaltres hem donat pas a un relleu generacional molt alt i ells ja porten treballant amb aquest equip més temps.
Doncs això pel que fa al masculí. A la mateixa hora, el femení del club arrenca el seu tercer curs consecutiu a la Primera Nacional, visitant la pista del Sasell de Lleida, dos equips que l'any passat ja van coincidir a la Lliga i que van acabar a la zona mitjana de la classificació. Xavi Perales, qui repeteix com a tècnic d'aquest Natació Sabadell, no dubta de la capacitat de les seves jugadores de poder lluitar per l'ascens.
Vamos a ir disfrutando semana a semana de esta temporada, que tenemos un grupo realmente de jugadoras con bastante juego y bastante interesante también lo que van proponiendo en cuanto al juego colectivo y al juego individual, y por sobre todo que es lo lindo el grupo humano que se ha conformado.
Doncs el gruix, volíem dir, del bloc, que la temporada passada va acabar sisè classificat a Primera Nacional, pràcticament s'ha mantingut al complet amb la baixa de Laia Almansa i el fitxatge de Valeria Ballero com a moviments més destacats, la germana de l'exarlequinat Sander Ballero a les files del Real Betis. des del filial torna a les files nedadores després de passar pel Sant Just i també de la Vall d'Hebron. També s'incorporen a l'equip Andrea Mateos i Berta Guàrdia. Amb aquestes novetats, el club ha estat recentment, el cap de setmana passat, subcampió de la Lliga Catalana i Perales creu que han sortit reforçades.
No fue nada mal. Tuvimos dos fines de semana con un muy buen nivel de juego. Es cierto que tuvimos algunas irregularidades prácticamente en todos los partidos, pero es en relación al momento en el que estamos de la temporada, ¿no? Estamos empezando, sí, y bueno, la verdad que la sensación mayoritariamente es que ha sido muy buen inicio de temporada con la Liga Catalana.
Doncs aquest Sasell Lleida Natació Sabadell Femení de Vòlei, insistim en l'horari, demà a 8:15 del vespre. I abans d'acabar farem un últim apunt relacionat amb el món del ciclisme perquè tenim en marxa des de fa uns minutets la quarta de les 6 etapes de la Cro Race que està prevista, aquesta etapa que acabi cap a 4:45 de la tarda. Una jornada que hauria de decidir la classificació general perquè el perfil de les dues etapes que resten aquest cap de setmana és força pla. Avui en el menú hi ha 160 quilòmetres amb una ascensió de categoria especial a un 60-65 quilòmetres de l'arribada aproximadament i també una última pujada de tercera a la 20. Tenim el sabadellenc David de la Cruz 27è a la general després que ahir entrés a 34 segons del vencedor l'estatunidenc de l'UAE Brandon McNulty que va ser el millor en unes condicions meteorològiques molt adverses que van obligar a retallar l'etapa en gairebé 65 quilòmetres. Per tant, David de la Cruz que va entrar amb el grup per seguidor i avui es jugarà una bona posició aquí en aquesta volta a Croàcia. Marxem. Un minutet per arribar al punt de les dues. Us agraïm aquest Hotel Suís que han fet possible des del control de so el Marc Ortín i la Rocío García i també el nostre estudiant en pràctiques del Departament d'Esports, el Manu Palacio. Salutacions de qui us ha parlat, el Pau Vituri. Us deixem amb el Notícies Migdia, avui amb la Mireia Sanz, que abans escoltàvem a les estadístiques. Recordem d'aquest Sabadell Cornellà de diumenge a les 5 a la nova Creu Alta des de mitja hora abans al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.